Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I amb tota la colla de tertulians de la tertúlia esportiva, avui Jesús Galindo, molt bon dia. Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
Dic, portes auriculars però no m'escoltes.
Problema amb els cascos.
Ah, puja el volum.
Em venen grossos.
Josep Maria Planes, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Joan Riera, molt bon dia.
Un gran dia per tots.
No t'he sentit.
Que sigui un gran dia per tots.
Ah, molt bé. Àlex Palomar, molt bon dia.
Bon dia.
Per on voleu començar? Per com s'està posant la Lliga? I no ho dic pel Madrid, ho dic perquè si el Barça acaba perdent aquesta Lliga és per fer-s'hi...
No, tampoc és això, a veure, tots els equips tenen...
Aquest comentari l'he sentit jo.
No, jo te l'explico, perquè és lògic, tots els equips tenen un moment dintre la temporada que tenen un petit baixón. Això els hi passa normalment. I a Barcelona, a l'època de febrer i març, és una de les èpoques més dolentes. Vull dir que el que hagi ara encadenat pues, uns resultats no molt bons, pues, tampoc és allò per tirar-se els cabells. Per això tenim aquest coixí que ens permet arribar en aquesta fase de temporada amb un petit, amb una petita tranquil·litat de tindre aquests punts. Sempre he dit jo que l'Atlètic de Madrid era l'equip a tindre en compte, no el Madrid, ni el València, ni el Sevilla, i que el diumenge tindrem el gran partit.
Diumenge. Pareu, eh?
I llavors resulta que si el Barcelona guanya, doncs sí, perfecte. Si empata, tampoc passa res. I si perd, doncs allà tindrem lliga, evidentment, però entra dintre les possibilitats d'una lliga. El que no es podia permetre és a 15 punts al Madrid, parlar del Madrid, això no.
Però clar, és que sempre estem tan pendents del Madrid...
I s'ha que... d'estar pendent del Madrid.
No, no estic d'acord, sí. Galindo.
Sí, s'ha d'estar pendent del Madrid. Jo vull que estigui a 20 punts al final de
però
temporada.
La Lliga,
si pot ser 25, la Lliga, millor.
La Lliga, ja t'ho vaig dir fa molts dies. La Lliga, Barcelona, Atlètic de Madrid.
La Lliga juga diumenge a 4:15 al Camp Nou.
Un dels partits de la Lliga molt important, sí.
Sí?
Si em permeteu, el Barça, el problema del Barça no és l'Atlètic de Madrid ni el Madrid.
És ell mateix.
Esteu equivocats. És ell mateix.
Sí, també, sí, clar.
Si fóssiu futbolers us ho entendríeu perfectament.
Sí, no.
Sou opinadors, sí. Sí, sí. I com a tal s'ha de respectar i segur que ho feu molt bé i ho dieu molt bé. Però la realitat, jo que he sigut futbolero i he estat ficat i estic ficat, el que es cou en els vestidors és molt simple i molt llanament. I és que si tu ho fas bé, no, els altres no t'han d'importar. Sí. Això està claríssim.
Però el problema potser és... que mantindre el nivell que ha tingut el Barça tota la temporada és quasi impossible, és el que apuntava el Josep Maria. Hi ha moments que tens baixades.
Jo,
que
si em permet, senyor naturals. Meu, l'impossible només és la mort.
Bueno, ja.
Això està claríssim. I el Barça no està mort. El Barça, com ha dit molt bé aquest senyor,
ara
té com tots els equips, com el Madrid també la va tenir, com l'Atleti també la va tenir al principi. Esperem, com molt bé has dit, que el mes de març no sigui baixón, perquè si el mes de març baixón amb la Champions, la Lliga, jugant-se a la Lliga, jugant-se el don de la supervivència amb totes les tres competicions, doncs lògicament crec que això és voluptuós. És uns moments àlgics, uns moments de, jo crec que de descans mental, més que res que físic, perquè els jugadors... estan molt ben recuperats, els jugadors de futbol, jo que coneixo aquella casa perfectament, que hi vaig estar uns dies, un temps, ja fa molts anys, pues, tot va lligat en consonància a la fortalesa d'un club, de l'entitat, de l'equip. I si tot va lligar bé, i tot va lligat, i no hi ha cap problema extern que pugui crear alguna anomalia, pues, a l'equip, campió de Lliga, campió de Copa, i ja veurem amb la Champions.
I jo crec que el Barça també té mèrit perquè porta, o sigui, està travessant aquestes dificultats per poder guanyar, però no ha perdut encara. El Barça porta tota la Lliga sense haver perdut, que té molt mèrit. Estem ja al març. O sigui, queden dos mesos de competició i el Barça en Lliga no ha perdut. Ha perdut un partit a Copa del Rei, que al cap i a la fi va ser intranscendent, perquè...
amb l'Espanyol.
Sí, perquè el va passar la Supercopa, però ja fa molt de temps la Supercopa, i és un equip que podríem dir el Valverde que millor que saber guanyar sap no perdre, i això també és complicat a l'esport, saber no perdre a vegades és molt important en etapes com aquestes, que quan ho passes malament, perquè és evident, això és esport, mai pots estar al màxim nivell, saber no perdre a vegades és important també, i crec que el que fa bé Valverde és gestionar aquests trams de dificultats i a veure quan el Barça torna a mirar una mica cap amunt. Jo crec que el dia del Chelsea potser serà un dia també de punt d'inflexió, a veure l'Atlético. Jo crec que l'Atlético, un empat pot ser bo, si un empat tampoc... I perdre, bueno, pots perdre, i la Lliga segueix sent, jo crec, encara blaugrana, jo crec. O sigui, tampoc...
La Lliga està molt viva pel Barça. I tant. Els altres estan a darrere. Hi ha una frase que va dir un dia un jugador del Madrid, que va dir, que es deia Sergio Ramos, i el Barça lo vemos por el retrovisor.
Sí, sí.
Va. Llavors nosaltres veiem pel retrovisor la resta d'equips. Sí. Això està claríssim. No, la Lliga és competitiva perquè hi ha equips bons, com a Anglaterra. Jo crec que són les dues lligues més importants que hi ha actualment a Europa i quasi del món, també. Però la constant d'Europa, jo segueixo dient que és el Barça-Madrid, Madrid-Barça. Els equips inglesos, ja ho veurem, de moment estan ben posicionats, de moment tenen osadia, són osados. Ja ho vaig dir la setmana passada, han canviat molt les estructures de treball amb equip, han canviat molt les estructures també d'entrenadors, i això també, i la fortalesa també de molts jugadors de futbol espanyol, que també han donat molta, molta alegria. Pues tot això és un cúmul de circumstàncies que jo crec que s'acosten al futbol espanyol, però actualment a Europa, Madrid-Barça, Barça-Madrid, és difícil que aquests surtin trasquilats.
Sí, perquè veus, per exemple, el Manchester City, però jo vull veure el Manchester City de veritat. I de veritat vol dir amb equips potents, perquè a Europa li ha tocat el Basilea. Llavors aquí no podem... O sigui, hi ha dos equips a Europa, que és Bayern i City. I el Bayern encara es veu algo que jo he vist molts partits de la Bundesliga, i la veritat, pues, a mi em deixa molt, molt, molt pendent del que farà el Bayern de veritat, i el City no té camí a fer fins que s'enfrenti a un de veritat, que em l'he passat al Paris Saint-Germain, al Madrid.
I el Real Madrid, que tothom el donava per mort, davant del PSG, el Madrid a Europa es transforma.
No està gens mort,
es transforma, i s'elimina el PSG, i jo veig el Madrid a la final.
Que el Barça com a primer a la Lliga. Sí. Europa està més viu al Madrid que com el Barça, que el Barça
d'acord,
a la Lliga.
Totalment.
Perquè el Barça a la Lliga està viu i la seva respiració només depèn d'ella. Jo,
sincerament, a Europa, l'únic equip que veig capaç d'eliminar el Madrid és el Barça. És que és l'únic equip que veig capaç, en sentit que li pot tenir presa la mesura i pot competir-li de cara a cara. Perquè Guardiola, vale, és el Manchester City, però és que Guardiola els últims 3 anys amb el Bayern de Múnich els han eliminat els 3 equips espanyols, l'Atlético Madrid, el Barça i el Madrid. Parlàvem del PSG també, mira el PSG, és a dir, potser el 3-1 era exagerat, però jo sincerament ha de passar algú molt gros perquè el Madrid, jo crec, no passa.
No es deixarà escapar aquesta
però eliminatòria. Però escolta una cosa.
El PSG sense el Neymar és millor que amb el Neymar.
Ara us volia preguntar al respecte d'aquesta baixa. L'absència, la baixa de Neymar afavorirà el PSG?
Jo crec que sí.
Hi ha un jugador que és del Madrid, que tindrà l'oportunitat, el Flaco, i aquest crec que voldrà mostrar-se com és ell, que és un gran jugador, que ja l'hauria volgut pel Barça.
Ja ho ha fet aquesta última jornada, aquesta última jornada ja s'ha vist.
Crec que ell arraigarà molt la seva fortalesa tècnica, tàctica i física contra el seu ex-equip.
I l'ambient del Paris Saint-Germain no és el mateix amb ell que sense Neymar, eh?
No, totalment. Tot i així, això ho comparo una miqueta amb el Cristiano Ronaldo. El Cristiano Ronaldo a la Lliga, a l'equip B, crec que funciona millor que el Cristiano Ronaldo. A la Champions no, perquè hi té una altra motivació. La seva motivació és les famoses pilotes d'or, el Balón d'Oro, i aquesta motivació, això, contrarresta altres vicissituds, com és un equip més fort, però ell ja es fa fort. Ell es fa fort en qualsevol equip fort.
Sí, però el que ha accentuat el Madrid també aquesta temporada és la fragilitat defensiva, que potser és el que pot fer-nos pensar que el PSG amb dos jugadors et pugui fer dos gols, aquesta fragilitat que potser l'any passat no tenien amb la Juventus, me'n recordo.
I amb els mateixos jugadors, pràcticament, eh?
Sí, però ara el Madrid...
Té el Ramos, té el Nacho...
El vam veure contra l'Espanyol l'altre dia, també.
El d'allò, que està lesionat a l'altre a l'esquerra.
A Marcel.
A Marcel, perdó. Sí.
El Madrid, si em permet, senyor meu, té un equipàs.
Sí, sí.
Com ho dic com a futbolero, com a tertuliano, té un equipàs. Té un gran entrenador. té un jugador...
Un gran gestor, jo diria, més que entrenador.
Sí, ho has dit molt bé. Jo aconsello el tipus del Bosque.
Sí, sí,
tipus un gran gestor. El Bosque, que a mi sempre m'han enamorat.
Vols que et digui una cosa, sí. Joan? És que jo, com a periodista, jo escolto les rodes de premsa de Zidane, i jo de vegades em pregunto si és un bon entrenador. Un bon gestor, un bon psicòleg, segurament sí.
Sí, jo crec que sí.
Segurament sí, però un bon entrenador no sé fins a quin punt, perquè és que és de les rodes de premsa que de menys que menys futbol es parla, s'analitza. No l'he vist a Zidane analitzar mai una situació tàctica. No ho sé.
Ho has dit amb molta clarividència. Hem de pensar una cosa, com el del Bosque en aquest cas. A l'entorn d'un entrenador, l'altre dia feien un programa per televisió que ensenyaven tot l'equip tècnic de la Barça treballant a les oficines, doncs el mateix se m'ha dit. Pensa que tot el que rodeix un entrenador, l'entrenador l'únic que ha de fer és el que dius tu, gestionar, perquè la resta li fan tot, els entrenadors li fan tot, la preparació dels contraris li tenen assenyaladíssima, visionar, no visiona ell, sinó li visionen per ell, només ha de posar els puntes sobre els is.
O sigui, ell acaba, diguem, decidint, tenint...
Aquí està, ja el està. Concepte dels entrenadors com el Valverde, com el Zidane, com el Guardiola, ells són decisius per la seva temperància i sobretot per les seves a vegades supèrbia esportiva, en el sentit de que han de ser més superbis que els altres per intentar assolir els reptes que els hi demanen.
Sí, sí, és així, correcte.
Home, jo escolto Guardiola, escolto a Valverde, escolto altres entrenadors que en rodes de premsa t'estan explicant situacions tàctiques del partit.
Sí, sí, sí.
Però Zidane, no li he sentit mai fer una anàlisi d'aquest tipus. Per tant, la meva sospita és un mal entrenador?
Ni analitzar els contraris.
Mira com juga el Madrid. El Madrid a mi és un equip que m'agrada. Perquè a part
però és anàrquic, posar... Sí, el Madrid no té,
jo no és el Barça, esquema, però té una cosa, no té. Té una cosa que sempre estàs, ai, ens faran gol l'últim minut.
Però per la qualitat no. Més individual, sí.
Sí.
Per la
Sergio qualitat Ramos individual. Amb un corre, ai, que ve el Sergio
però
Ramos.
És que jo
això no ho tenim nosaltres, perquè el Barça no ho té, ni altres equips d'Europa que heu nombrat abans, ni Bayern, ni City, ni Paris Saint-Germain. Aquesta, jo crec que aquesta osadia d'un jugador, ho has dit molt bé, són individualitats, no el quid.
Però
aquesta individualitat li donen
plus.
Correcte.
És que jo, el Zidane, muntant un equip ell, i de Jones, tinc moltes dubtes sobre Zidane.
En el bé, no va triomfar.
No.
Jo, a mi Zidane com a entrenador tinc moltíssimes dubtes.
És un gran gestor.
A les xarxes socials,
gestor perquè té un equip al darrere molt bo i unes individualitats molt bones. I per això, a veure, gestionar això és molt més fàcil que gestionar un equip que tens que formar tu. Jo dubto molt de Zidane
formant un equip.
I per reforçar-ho,
si em permet, diria l'Atlètic de Madrid.
El
Simeone, també l'entorn que té, el seu segon, el seu preparador físic, sí. Són l'Atlètic de Madrid.
A la xarxa...
Els jugadors estan com estan.
Ell és el cap visible i el cap de donar força
com a l'equip. Com diu la Carme, ell és el motivador, és l'assajador, és el primer que s'han d'identificar els jugadors perquè la seva fortalesa mental i sobretot física, perquè per l'aguant que té i la resistència, doncs els jugadors intenten emular-lo, per no dir superar-lo. Sí, sí. Ara superar el Simeone és difícil, eh?
Parlant d'això dels gestors, de Zidane, que dieu i critiqueu com a entrenador, sempre surten a les xarxes socials el meme aquest de... Sempre diu el tic de hemos corrido, ¿sabes?
Sempre diu falta motivació.
És un meme que s'ha ja... s'ha...
popularitzat.
Sí, cada setmana, si l'escoltes, sempre diu hemos corrido, saps? Sí, és com...
Doncs deixeu-me que repassem la pròxima jornada de Lliga. Hi ha hagut jornada intersetmanal de la Lliga amb el partit que, si vau veure ahir, va avorrir les ovelles.
Sí. Va avorrir les ovelles, però la primera part el Barça podria haver-se anat al descans amb 3-0 o 2-0 tranquil·lament.
Un 0-2.
I si l'àrbit sanciona el porter com tenia que fer.
S'acaba el partit.
L'àrbit, en el moment que vegi les imatges, si no les ha vistes ja, jo crec que li ha de caure la cara de vergonya. Sí. La pilota no li va. El jugador fica la mà per frenar, per frenar la jugada perquè la pilota no se'n vagi darrere d'ell i el Luis Suárez la pugui agafar i la pugui engarzolar.
Sí.
I el penalti encara s'ha de veure què va pitar.
I el 0-2
i sense porter. I el campanit s'acaba. Perquè el Barça, tu has dit molt bé. El Barça en aquest moment gestiona molt bé, el Valverde gestiona molt bé una situació que el Barça mai l'havia tinguda ni en tota la història del Futbol Club Barcelona, que és saber defendre més que atacar. Sí. I això és impressionant el que està assolint el Valverde. Per què? Perquè s'ha de compte quina és la conseqüència, que estem dient, o la realitat, que té jugadors que tenen 7 anys més del que tenien el Barça era un tiqui-taca continu i no li feia falta gestionar la defensa, si ho tenien que gestionar l'atac per intentar fer més gols que el contrari. Època Cruyff, anteriorment, que deia, si tu fas 4, te'n fan 3 i en fas 4, guanyes igual. Doncs ara no, ara hem de procurar atessorar un don, quin és, com ha dit ell molt bé, i és el don defensiu, que no et facin gols. Si no et fan gols i tu en fas un, com ha sigut el cas aquest any al Barça moltes vegades.
I com ha sigut l'Atlètic de Madrid?
Tota la temporada. Doncs a banda del resultat del Barça, en dèiem Les Palmes, que Les Palmes li va donar una bola o bombona d'oxigen, pràcticament. Sorprenent la victòria per 1-0 de l'Espanyol in extremis, el Madrid rebent de la seva pròpia medicina, i el Girona 1-0 està fent una campanya extraordinària. Dit això, per aquesta pròxima jornada, cap de setmana, demà dissabte, un Villarreal Girona a partir de la 1 del migdia, a l'hora del vermut. El Sevilla Atlètic a 4:45 de la tarda. Què més? El Madrid a 3:15 de nou amb el Getafe. Ja veurem. I diumenge, el partit que esperem la majoria, 4:45 de la tarda, Barça-Atlético, a veure si aquest coixí de punts a favor del Barça es pot ampliar amb 3 punts més, o si es quedarà la cosa
igual,
a 5 punts. A 5 punts està ara el Barça d'avantatge. Dit això, no hem comentat tots els partits. Dit això, veurem què és el que passa amb el partit entre el primer i el segon, el Barça i l'Atlético. Volia dedicar els últims minuts a parlar de Kini, que va morir aquesta setmana d'un infart. Tampoc no era tan gran. Jo el feia de més edat, però Kini, jugador del Barça, de l'Atlètic de Gijón, de l'Sporting de Gijón, i sobretot una molt bona persona, que és el que molts han destacat, i és el que transpoava ell, el coneguessis o no.
Sempre ha sigut així, sempre. Tota la vida ha sigut una persona molt, molt plana, molt tranquil·la. Jo, a més, el seu sequestre el vaig viure molt intensament perquè era veí meu i coneixo la dona, la Maria Nieves, i els seus amics, vivíem al costat de casa, i realment va ser molt apoteòsic aquell tema, va ser molt apoteòsic, vull dir, em sap molt de greu. Però últimament, si us hi fixeu, quan se sortia a la televisió i així, se'l veia molt més envellit de l'edat que tenia realment.
Sí, per això jo pensava que era més gran.
Però va estar malalt.
Sí. Però vull dir que
va passar un càncer que va superar.
Ja, per això que se'l veia molt més envellit, i això estava molt, molt més tocat, perquè tenia 68 anys, i la mateixa edat que tinc jo. Vull dir que realment em va sorprendre, un atac al cor, no me l'esperava.
Jo crec que tota la problemàtica de Kini envers que ha desaparegut va lligada una mica al seu sequest, que aquesta taca, això deixa mella, això deixa huella, i això fa mal anímicament. Jo crec que les artèries també sofreixen, el cos també sofreix, el susto que portes a sobre. Però també, com a jugador, t'he de dir que no és el típic de l'antecentro actualment en Europa. Els antecentros d'Europa actuals són tots agressius, a vegades inclús està violents, era d'una altra pasta, era una cosa extraordinària, ho heu dit molt bé, una bellíssima persona. Per això, no era el típic de l'antecentro actual, perquè si tu veus els antecentros actuals, qui no reparteix no rep, perquè ell no rep, i ha de repartir per no rebre, perquè tots van a per ells, per la història. El Suárez, mira, el Zlatan Ibrahimovic.
Sí, el Lewandowski.
Tots reben. I si no reps o no reparteixes, no.
Era un altre tipus de joc, llavors, un altre tipus de futbol. No era tan agressiu. El que passa que el Kini se sabia desmarcar molt bé, sempre buscar la posició sense tindre que, al contrari, fer-li cap falta. O sigui, això era molt important per ell. Rematava molt bé, tant de cap...
Recordava molt el Santillana.
El Santillana,
el mateix estil del Santillana.
Sí. Se sabia desmarcar sense tindre que el defensa fer-li faltes.
Santillana tampoc era violent, era el mateix estil. Ara això, la predominància ara ha canviat totalment. Sí, sí. Ara ja...
una desto...
jo sempre, no, jo sempre he dit una frase, diu, qui va a primer al xoc no surt mai rebotar, sempre surt sí. rebotar el que va com a segona vegada. Mm.
És a dir, que era un jugador honest.
Molt honest.
Massa.
Honest.
Mm. Massa.
Molt polit.
Per la posició que ocupava en el camp, això em referia. No?
Sí.
També és honest molt el Andrés Iniesta.
Sí, 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 sí.
Però vull dir que la predominància d'un delantercent actual a Europa o al món són violents, violents futbolísticament parlant, sí, 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 fortalesa,
sí, sí, sí.
agressius, i no són hàbils, perquè tampoc era hàbil, no era hàbil.
No, però se sabia allò, sí, estar en el punt ideal.
Era, jo dic, era, parlem per l'expressió, un puta de l'àrea.
Sí, 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 sí.
Un putiller de l'àrea,
sí, sí,
d'aquells
sí, sí.
que dius que
com sempre Romario,
estava allà. Sí, 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 sí.
Estava allà.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Doncs fins aquí la tertúlia d'avui, una miqueta més curta de l'habitual. Disculpareu amb aquest record Enrique Castro Quine.
Que és el nom del pròxim estadi de l'Sporting.
Sí, senyor.
Sí, sí, bueno, és el que...
moltíssimes gràcies.
Un gran mèrit.
Gràcies i molt bon dia.
Bon dia.
A vosaltres, gràcies.